Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Benvinguts al Revolució que fem avui, vigília de Nadal. Demà farem i ens sumarem a la programació especial de Catalunya Ràdio amb un Revolució especial Nadal que comptarem amb molts dels nostres col·laboradors habituals i també amb un dels cantants revelació d'aquesta temporada, Edu Esteve, concursant i semifinalista del concurs Eufòria de TV3. Per tant, no us perdeu el programa de demà, dia 25, a les 3 de la tarda, Catalunya Ràdio. Ja ens donem 3 motius per quedar-vos en el programa d'avui. Perquè quan brilla el sol, brillem nosaltres. Et vaig dir que hi seria sempre, que seríem sempre amics. Motiu número 1. Avui Masterclass de Xavier Marcet. Fa uns dies vam tenir l'alegria de rebre un premi talent pel programa Som Revolució de TV3. Doncs avui reflexionarem sobre aquesta paraula tan important i tan necessària perquè les coses vagin bé, el talent. Motiu número 2. La crisi econòmica de la mà de Santiago Niño Becerra és igual de complexa i punyetera, però és molt més interessant i, sobretot, més fàcil d'entendre. I motiu número 3. Acabarem tornant a saludar a la Liliana Arroyo. Fa uns dies va venir al programa per presentar-nos un llibre i ara torna per un motiu diferent. Acaba de ser nomenada directora general de Societat Digital i té molts projectes digitals per explicar-nos. Per tant, oients, volem començar ja el programa i volem començar a revolucionar-nos! Hey, it's been too long, too long ago, my love.
Masterclass amb Xavier Mercè.
Què és el talent? És la capacitat natural per fer bé alguna cosa. Però què passa si no el treballem, si no l'impulsem? Amb talent n'hi ha prou per aconseguir el que ens proposem. Tots tenim els nostres talents i els hem de descobrir i saber potenciar. Avui en volem parlar amb el consultor i expert en lideratge, Xavier Marcet, un dels flamants fitxatges d'aquesta temporada, un fitxatge, per cert, amb molt de talent. Xavier Marcet, què tal? Com estàs? Contenta?
Jo també, molt content d'estar aquí.
De veure't a la teva masterclass mensual al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. I oients, atenció, parlarem 20 minuts del talent, com el podeu potenciar. Estigueu atents. D'entrada, què diríem que és el talent, Xavier?
És la capacitat de la gent per donar més resultats que excuses.
Més resultats que excuses, és bona aquesta frase. Perquè parlem de talent en general o de talents, tothom té diferents talents?
Sí, tothom té la seva lògica. Jo et diria que hi ha 3 factors que són molt importants per al talent. Un, aquesta suma de competències, d'habilitats, digue-li com vulguis, i compromís. Sense compromís no passa gran cosa. 2, la capacitat d'adaptació. I 3, la capacitat de treballar amb els altres. Quan tu trobes, diguem-ne, gent amb aquesta lògica, normalment són gent això, que dona resultats per sobre la mitjana d'una forma sostinguda. Perquè no es tracta tant de que nosaltres ens veiem amb molt talent, sinó que els altres ens reconeixin.
Ens reconeixin. Clar, els oients que ens escolten ara, Xavier, deuen pensar, i jo com sé quins són els meus talents? Perquè a vegades hi ha gent que ho té clar, però hi ha altra gent que no tant.
I un s'ha de donar l'oportunitat d'explorar allò amb el que realment és capaç de donar més resultats que excuses, amb el que és més feliç. Les feines t'han d'agradar. Hem d'aconseguir intentar trobar feines que ens agradin, no parar. I veure aquella mena d'amanida pròpia, deixa'm-ho dir així, aquella mena de conjunt de factors propis que fa que tu, amb algunes coses, donis un tipus de resultat que clarament, diguem-ne, satisfà aquells a qui et vols dirigir, satisfà, diguem-ne, l'organització on estàs i et satisfà tu mateix. Llavors, per mi aquest és l'element clau. Jo he trobat molta gent, tens raó, Xantal, he trobat molta gent que té un talent, diguem-ne, però no l'enfoquen a la seva feina. I aleshores, ser capaç de trobar feina, d'ajuntar les dues coses, és molt important, perquè nosaltres dediquem a la feina gran part de la nostra vida.
Clar. Per tant, tothom té algun tipus de talent, això està clar. Tu sovint dius també una frase que em sembla rellevant, que vols dir que l'estratègia són les persones.
L'estratègia no són els plans estratègics.
Està bé, aquesta.
Els plans estratègics estan molt bé. Jo no puc dir gran cosa perquè he fet molts a la meva vida i els he cobrat. Per tant, és una part de la meva feina. Però tu fas un plan que més o menys, un pla que més o menys pot estar bé. Pot estar bé. I, escolta, hi ha gent que els fa molt bé i he après de molta gent. Però després és l'aplicació del pla el que realment et permet donar resultats o no. I llavors, de vegades veus, ostres, aquest pla està molt bé, però no acabem de trobar la persona, no acabem de trobar la persona, no l'acabem de trobar, i allò dona un resultat mediocre. I de vegades trobes gent que sense tants plans, una mica de vegades amb intuïció, de vegades una mica massa o menys, és capaç, diguem-ne, de fer coses molt importants. Llavors, és aquesta suma, els plans estan bé, però necessiten trobar les persones. Els plans no tenen potes. Necessitem que hi hagin persones que realment hi aportin. Perquè, a més, les coses escrites estan molt bé, però el món canvia cada dia. I tu has de tenir aquest sentit, diguem-ne, de l'oportunitat per crear oportunitats.
A crear oportunitats i també quan gestionem el talent en una empresa, en una companyia, ja que hi ha frase que en aquesta empresa tots fem de tot, i no és gaire recomanable. És a dir, també quan gestionem el talent d'un equip, cadascú ha de saber molt bé què fa, no?
Molt important això. Si no, som com un equip de futbol que tots van darrere la pilota. No pot ser, ens hem de repartir el joc. Una de les feines, diguem-ne, dels que són els caps de colla, els líders dels equips, és aquesta, és intentar que tothom trobi el seu lloc a l'organització. Quan la gent no troba el lloc a l'organització, s'inquieta molt. Que trobi el seu lloc i que sigui capaç de combinar-se amb els altres. Hi ha una expressió que em recorda ara, això que dius, que me l'havia comentat l'Ernest Lluch, que l'Ernest Lluch donava per tot. És una persona que donava per tot.
I tant.
I era un futbolero i era molt del Barça i de la Real Societat, del Barça sobretot.
I llavors tenia molt de sentit de l'humor, també.
Sí, és un personatge. I aleshores el recordo amb molt carinyo i amb molt d'aprenentatge al voltant seu. I ell sempre deia, no, és que nosaltres necessitem més Laudrups. Què vols dir, Ernest? No, Laudrup passa la pilota sense mirar.
Sí.
Perquè és això el que necessitem els equips. Gent que passi la pilota sense mirar. Gent que sàpiga que a l'altre cantó hi haurà algú i que recollirà la pilota. Que hi haurà algú i que serà capaç de fer la feina que ha de fer d'una forma òptima. Aquest és l'element que necessitem, que busquem.
Semifinals de la Champions. Pica Messi!
Ara que parlaves de Laudrup, hem buscat a Messi, que va triomfar amb el Barça pel seu talent i també perquè tenia un gran equip al voltant, no? Amb gent que et dona suport, el talent sempre llueix més.
Bueno, això és complicat, Això és complicat. El futbol és complicat. La feina dels entrenadors de futbol és lligar egos, és sincronitzar egos. És com convertir un ecosistema en un ecosistema. I quan tens algú que és un geni tan extraordinari com era ell, la tendència és que tota la banda gira al voltant del geni. Això de vegades et surt bé i de vegades no. Aleshores, jo hi he escrit una mica sobre això del Barça, tampoc avui és un tema per fer, però si vols un dia ho fem. És una gran font de management el Barça i en general l'esport. És una gran font de management, però el problema del Barça, diguem-ne, amb Messi inclòs, és que va arribar un moment que s'ho van creure. I a la vida, quan tu creus, comences a baixar esglaons. I el talent també és això. És la teva capacitat de mantenir resultats i humilitat.
Resultats i humilitat, El talent es pot perdre, també, si no l'exercites. I també és molt important exercitar-lo, Per exemple, un té talent en escriure molt bé. Un altre té talent en dirigir molt bé un equip, no? Un altre pot tenir talent explicar notícies. Un altre pot tenir un talent a cantar. S'ha d'exercitar, no?, aquest talent.
Molt, moltíssim, moltíssim. No s'hi val, aquests que pensen que m'he trobat a l'empresa. No, és que aquesta persona va fer una cosa molt important per l'empresa el 2009. Bueno, nen, però estem al 2022.
Això, ha de fer més coses.
Tu no pots ser un cantant d'una sola cançó. No pot ser. No és, en anglès no és one shot. No, això és una cosa continuada. Jo crec que nosaltres entenem el talent, no com un punt màxim, diguem-ne, d'excel·lència sempre. No, som aquest punt d'estar per sobre de la mitjana, de gent que te'n pots fiar. Gent que saps que et donarà un bon resultat, gent que et donarà, diguem-ne, inspiració, gent que... Llavors, és així, és aquí, no és una vegada a la vida. No, 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 el talent és aquesta lògica. És veritat que en la vida d'un escriptor o la vida professional d'algú hi pot haver un moment la màxima fita. Això està bé, però després has de mantenir un bon nivell.
Una altra cosa que volíem comentar avui amb Xavier Marcet, amb la seva masterclass parlant de talent. Què passa quan són les persones que dirigeixen una companyia o un equip les que no tenen talent? Perquè això passa, no? També. I posa'm un exemple de no talent que cal gestionar des del lideratge, no?
Mira, doncs passa que no anem bé. No només no anem bé per resultats, sinó que hi ha més excuses que resultats, sinó anem bé perquè el talent genera una inspiració que es contagia. Uh-huh. I quan tu estàs en un lloc que no tens ningú que t'inspiri, tens la sensació que tens un sostre de vidre. Que ja has tocat, que allà amb aquell equip ja, o que aquella persona ja no... I llavors això és molt important, no? És molt, molt, molt important. Hi ha un personatge extraordinari que t'encantaria. Hi ha una biografia que t'encantaria.
Qui?
Que és el senyor Agnelli. Tu recordes la imatge de l'Agnelli?
L'Agnelli? Sí.
Diguem-ne que segurament per l'edat que nosaltres tenim ja el recordem gran, eh? Sempre moreno, sempre perfectament vestit, un italià, diguem-ne, extraordinari, president de la Fiat. El seu avi al món de la Fiat. De l'Agnelli que et parlo jo era l'avi. Llavors aquest home va ser el gran playboy, diguem-ne, fins als 45 anys. El van deixar allà a la Riviera Italiana. Va ser un playboy de pel·lícula, eh? I aleshores...
Va treballar a part de...
Als 45 anys.
Als 45 anys
va començar
va
una mica abans que el príncep d'Anglaterra. I aleshores, ell va començar i se m'anava a la Fiat. I va passar de ser una persona del món de la societat a ser un gran empresari. Hi havia algú que portava, diguem-ne, la Fiat mentre ell feia altres coses. I ell durant un temps va voler-la portar. Amb algun encert, per exemple, va obrir, ara avui seria polèmic, però en aquell moment era molt important perquè hi havia la Guerra Freda, va obrir a Rússia, va fer algunes aliances internacionals potents, però el gran projecte de diversificació de la Fiat va fracassar. I van haver de tornar a posar una persona...
I per què?
Va fracassar no, perquè no eren els únics que jugaven, però bàsicament va fracassar perquè no és tan fàcil amb la mateixa gent, diguem-ne, que tu has sigut capaç de crear una gran empresa automobilística diversificant molts sectors. Aleshores, per un tema de talent també, però això ens donaria quasi un programa. Aleshores, necessiten tornar a posar un home, per entendre'ns, entre cometes, gris des d'un punt de vista, diguem-ne, de projecció pública, però en canvi molt efectiu, que va posar ordre, etcètera, etcètera. Aleshores, hi ha persones que potser tenen un gran talent per una cosa, però que quan van al món empresarial això no passa. I aquí hi ha una lògica, diguem-ne, que jo m'he trobat de tot, absolutament de tot, m'he trobat gent que la segona generació, després del fundador, són millors que el fundador. El cas d'Olivetti va ser així. M'he trobat amb gent que la segona generació comença a fer aigües i la tercera respon al tòpic i se'n va tot en l'aire. M'he trobat nets del fundador que ho estan fent molt bé. Aleshores, necessitem sempre, diguem-ne, aquesta lògica d'intentar entendre que quan no hi ha talent per una cosa, quan abans ens adonem millor. I clar, si estàs al davant de tot i tu veus que no tens talent per una cosa, doncs quan abans, diguem-ne, te n'adonis millor.
Si t'has fet i has fet exercicis amb molts directius, diries que t'has trobat, i sigues sincer, més talent amb directius o poc talent, en general?
Més talent.
Més talent, eh?
Sí. I m'he trobat gent, diguem-ne, amb una barreja de competències molt centrades en el negoci actual. I, en canvi, m'he trobat poc talent que hagi ascendit per la innovació. Només em ve al cap una persona aquí a Catalunya, segur que n'hi ha més, que és director general d'un gran grup, que hagi sigut abans, que hagi pujat com a director d'innovació, que és el Manuel Cermerón del grup Agbar. La majoria els veig molt bons, però els veig molt bons amb capacitat de ser eficients, d'haver internacionalitzat, d'haver vengut molt, però no tant des de la innovació.
Aquest és el violí d'Ara Malikian, un virtuós de la música, un revolucionari dels escenaris. Per tocar així el violí o per destacar en qualsevol àmbit s'ha de treballar molt. En el còctel de l'èxit, Xavier Marcet, quines proporcions creus que hi ha d'haver de talent i quin d'esforç de treball, no? Què em diries? Aquestes tres de talent, treball?
Moltíssim. Moltíssim, vol dir moltíssim. Gent que moltes vegades la seva vida és això, com a fil conductor. Però hi ha un secret. Hi ha un secret. El secret entre molt talent i molt esforç és la passió. Si tu mantens la passió, no treballes. T'esforces, però ho vius d'una manera diferent. En el llibre d'Esquivar...
Talent i passió, eh? S'ha de posar la passió.
En el llibre d'Esquivar la mediocritat, l'última frase que vaig escriure era sobre això que estàs dient. I l'última frase era, en castellà, era el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Ojo, eh? Es vol dir molt, això. Però si tens aquest punt de passió, jo l'he vist moltes vegades. Tu també, segur, i molta gent. Llavors, és veritat, hi ha molt esforç, però hi ha molta passió. I quan hi ha molt esforç i hi ha molta passió, aleshores el talent entra en una dinàmica positiva. No? I aleshores no lluites contra altres, sinó intentes simplement aprendre dels altres i posar-te reptes a tu mateix. Llavors jo crec que la gent que entra en aquesta dinàmica no només, diguem-ne, dona molt bons resultats, sinó que transmet una passió que és magnífica.
Per tant, en aquesta masterclass que fem als oients, no, la pregunta per detectar el talent, us heu de preguntar a vosaltres mateixos, no? Què faig molt bé, què se'm dona molt bé, potenciar-lo, no? I posar-hi aquesta passió i aquest esforç que tu dius, no? I com es detecta el talent dels altres, no? Perquè la gent que ens escolta treballen en un equip, no? I dius, val, jo sé els meus talents i els talents del meu equip, a vegades alguns els veus, altres vegades no els veus. Has de parlar molt per detectar-los?
Sí, però la gent també hem de fer una mica d'esforç per transmetre'ns respecte als altres. Tu tens la gent que trobes de talent i gent que t'inspira, que t'obre portes i finestres que tu no havies vist. Jo crec que és el talent que més agraïm, no? Hi ha un talent de resultats que l'agraïm. Que tu vagis un dia, pensis, ostres, haig d'anar a fer aquesta gestió, no sé què, i et trobis a l'altre cantó algú que és eficient, que pensa en el teu temps i no només en el seu, etcètera, i que t'ho arregla molt ràpid. Ostres, fantàstic, no? Que hi ha un talent operatiu magnífic. Però nosaltres, sobretot, d'una forma continuada en els equips, jo crec que és impagable quan estàs a prop de gent que t'inspira, que t'obre vies noves. Això és impagable.
Inspirar. I Xavier, tu quan et fixes quan parles amb algú? Quan has de decidir, per exemple, si tries o no algú en funció del seu talent per treballar? Tu segurament també has fet moltes entrevistes de feina i has decidit qui està al teu costat com a col·laborador. Com esculls aquestes persones?
Escriuen.
Com?
Escriuen.
Escriuen?
Sí. Sí, els faig, els invito a escriure.
I què els invites a escriure?
Bueno, ens posem d'acord sobre què volen escriure, sobre... Perquè de la gent que no... De la gent que no escriu... Podríem dir no escriu o s'expressa, eh? Deixem ser... Posar-li una coletilla que ningú es queda sentir fora, però en el nostre cas és escriure. De la gent que no escriu no sabem si pensa. Intuïm que pensa. Escriure és molt important. Perquè... És la teva capacitat de seleccionar el millor de tu mateix i posar-ho en un paper. I posar-ho d'una forma que als altres els sigui inspiradora, agradable, interessant. És una forma, n'hi ha d'altres, eh? Si féssim natació sincronitzada no seria escriure, no sé quin seria. En el meu cas, parlem, és evident que parlar és important, mirar-se a la cara, mirar-se als ulls i escriure.
Els fas escriure?
Els invito a escriure.
Una entrevista o una redacció.
Sí, quan nosaltres hem de... No, bueno, és molt... Tampoc és allò del col·le, eh? Redacció.
Imaginava una redacció.
No, més aviat dir, escolta, tenim aquest problema amb aquesta empresa, no? Tu com l'enfocaries, com el resoldries? I m'interessa més, diguem-ne, una paraula que és molt important, que és la il·lació, la capacitat de lligar idees, d'arguments, de... I m'interessa una altra cosa molt, i els que em coneixen ja ho saben, i per tant, diguem-ne, sóc un fan de la síntesi, sóc un apassionat de la brevetat.
I ara una pregunta que m'ha vingut al cap mentre estic conversant amb el Xavier Marcet, i és que, clar, hi ha persones que poden tenir un talent, hi ha persones que tenen dos o tres talents, no? Hi ha gent més talentosa que en té diferents, no? Com els has d'anomenar, no? Perquè dius, mira, em dedico això perquè sóc bo o bona amb aquesta cosa, però també sóc bona amb això, no? Per tant, com li poso ordre als talents, no? Això passa, no?, també, amb moltes persones.
Sí, hi ha gent que té molts talents i és Leonardo da Vinci, hi ha gent que té molts talents i és un tastolletes. No, és un tema d'intensitats, és un tema de prioritzar. tu pots, hi ha gent que és veritat, hi ha gent que té una capacitat natural per fer coses diverses a la vegada, eh? Tots tenim 24 hores, ni el Bill Gates en té 25.
Sí, però com els tries al final? Com et quedes, no, amb el talent 1 o amb el 2 o
no,
amb el 3?
No, no, clarament, en el nostre cas, doncs, nosaltres apostem, diguem-ne, per gent que tingui aquesta capacitat de pensar i de relacionar-se amb els altres. Llavors, a partir d'aquí, si a més tenen altres tipus de talent, per exemple, són grans dissenyadors, fantàstic, perquè ens aniran bé, però si són grans dissenyadors i no saben pensar i relacionar-se amb els altres, no ens servirà. Eh? I a lo millor les dues coses les apreciem molt, eh? Però no és fàcil això que dius, eh? No és fàcil.
Clar. Hem d'anar acabant, però avui estàvem fent aquesta masterclass de talent, no? De trobar un mateix el seu talent, el del seu equip i sobretot treballar amb felicitat, no? Amb passió, amb esforç i algun oient que digui, mira, jo estic treballant amb un talent que no és el meu. Que plegui, que canvi de feina.
Bueno, sense frivolitzar. Sempre s'han de fer dues coses a la vida. Una, intentar treballar d'una cosa que t'agradi. I per tant, jo entenc que hi hagi gent que tingui aquest desencaix. I per tant, no siguem frívols, no és tan fàcil. I la segona, hi ha gent que s'especialitza tota la vida en tenir mals quefes. No pot ser. Ah. No pot ser, ja. No pot ser.
Ara marxa, has d'intentar
estar al costat de persones que treguin la teva millor versió i poder treure la teva millor versió. No és fàcil.
Això com les relacions de parella, també, eh?
Però aquí no hi entenc. Llavors, el tema és, per mi és molt important això. I deixa'm dir només una cosa. Hi ha un talent, diguem-ne, que es trobarà sempre el mateix. A totes les organitzacions que nosaltres anem, hi haurà límits, no podràs tenir tots els diners del món, tots els recursos del món, hi haurà incertesa, imagina't el que estem vivint ara, hi haurà equips imperfectes, i amb aquests tres condicions que te les trobaràs a tot arreu, has de disfrutar. Una part del talent és disfrutar amb la teva feina.
Molt bé. Com sempre, escoltar Xavier Mercè té rebre una lliçó. Estic segura que hi ha oients que t'escolten avui amb un full i amb un bolígraf per anar prenent nota. I m'agrada molt les masterclass teves. Ens trobem un cop al mes. I, per tant, gràcies, Xavier Mercè, per fer-nos pensar una mica més.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
I ara toca saber com està la nostra economia i com estarà en aquest futur proper. Bona nit, Santiago Niño de Cerra, què tal, com estàs?
Chantal, bona nit, què tal? Bé, bé.
A punt de celebrar el Nadal i tots ens hem trobat amb una realitat. Els preus dels aliments segueixen l'escalada. Fa uns dies vam saber les dades de novembre, un 15% de mitjana, i pel que hem comprovat aquest desembre, això seguirà així, no, Santiago?
Sí, seguirà així. De fet, els aliments, ja s'ha dit, que continuaran a preu elevat també a l'any 2024, el proper any. Per què? Bueno, perquè es traslladarà als costos de fabricació dels aliments, els increments de costos que han tingut les fàbriques aquest any i que no han traslladat encara. A veure, de moment el preu dels aliments, el preu mig dels aliments ha crescut un 15%. Això vol dir que l'any vinent continuaran creixent també un 15%? Bueno, això evidentment no ho sé, però que continuaran pujant o que continuaran elevats, sí, evidentment sí.
Uh-huh. Hi ha experts que auguren que a partir del gener baixaran, eh? Què creus? Alguns altres experts diuen que baixarien, sí?
Els preus en general, sí. Sobretot aquests preus que depenen més del tema energia. Però els preus dels aliments sembla ser que baixaran poc, eh? Uh-huh. Baixaran poc.
Bé, veurem també quina és aquesta despesa de Nadal, veurem com s'acaba aquest 2022 i per ser a finals d'any farem un altre programa on parlarem de quines seran també les notícies econòmiques del 2023. Autònoms, s'acosta el 2023, falten poquíssims dies i això vol dir que hi ha un col·lectiu perquè canviaran moltes coses als autònoms. Eh? Atenció al titular, un de cada tres autònoms pagarà 1.800 euros més a l'any amb la reforma del sistema. En canvi, dos de cada tres pagaran quasi 700 euros menys. És a dir, 1 milió d'autònoms hi surten perdent i 2 milions hi surten guanyant. Amb quina de les dues dades et quedes, no?, amb aquest canvi a la cotització dels autònoms?
Sí, però és que, Chantal, la història completa continua, és a dir, el que tu has dit és el que diu la llei, i és cert, això és com funciona. El que passa és que s'establiran declaracions simulades en base de liquidació de la Seguretat Social en base a dades que aporti a Hisenda. I a l'any següent es tindrà de fer un més o un menys en funció de els ingressos que ha tingut l'autònom en qüestió. És a dir, un autònom paga, m'ho invento, per 40.000 euros a l'any de guany, en funció d'aquesta quantitat. Però aquesta quantitat, clar, ell no la sabrà i la subministrarà Hisenda en funció d'unes estimacions que hagi fet a nivell estadístic. I serà a l'any següent quan l'autònom li digui, escolti, la seguretat social, li digui, ei, senyor, ei, X, miri, que li hem de tornar tants diners, perquè resulta que vostè ha guanyat menys. Oh, no, perdoni, vostè com ha guanyat més, resulta que ha de pagar més en funció d'això que ha guanyat. Això no s'ha explicat bé. És a dir, perquè aquestes xifres, sí que és veritat que són aquestes, les xifres, però això són en funció dels guanys teòrics que la persona tindrà. La idea, torno a dir, tu ho has dit molt bé, és que es pagui en funció dels guanys, però aquests guanys, evidentment, no es sabran. Uh-huh. Seran estimacions. És a dir, això pot ser una mica follon, eh? Ja. Una mica follon pot ser això.
Mentre l'Estat augmentarà quasi 400 milions d'euros en la recaptació. Bona notícia, doncs, sobretot si no ets un dels autònoms, que s'haurà de rascar la butxaca.
Sí, però també aquesta xifra, Chantal, és temporal. És a dir, un any poden ser 400 o 500, però l'any vinent, si els autònoms han guanyat menys del que se'ls va cobrar, tindran de, a l'Estat, a la Seguretat Social en aquest cas, tindran de retornar aquests diners. O sigui que és una cosa, no sé, molt estranya, que evidentment, perquè funcioni, tota l'aparell estadístic i d'informació que s'ha de muntar ha de funcionar com un rellotge suís. És a dir, ha de funcionar clavau, perquè si no hi haurà problemes.
Clar. L'altra pregunta que també em faig, que algú li digui que s'ha de gastar 1.800 euros més amb els mateixos ingressos, és sostenible per a moltes economies familiars? Economies familiars d'autònoms, em pregunto?
No, evidentment no. Uh-huh. Tu pensa, Chantal, que hi ha autònoms, perquè, clar, evidentment, molta gent quan pensa en autònoms pensa en un advocat que té un despatx al Passeig de Gràcia i tal. Home, evidentment, aquest senyor és un autònom, per descomptat. Uh-huh. Però hi ha molts autònoms, però molts autònoms, que estan tenint ingressos equivalents a un salari baix. És molt curiós perquè em sembla que va ser amb una publicació oficial del Ministeri d'Hisenda o de la Seguretat Social, no facis molt de cas, que posava com a exemple un autònom que tingués uns ingressos de 900 euros mensuals. Uh-huh. És a dir, això és un autònom.
Yep.
Un autònom que posava la publicació oficial d'exemple. És a dir, hi ha autònoms que un increment de despesa, només d'aquest tipus de despesa, de 1.800 euros pot ser realment una clatellada brutal.
Sí. Per tant, la situació dels autònoms no està ben resolta, estaríem d'acord. Jo crec que encara ha de pensar molt bé l'estat espanyol i el govern de l'estat espanyol com s'ha de resoldre, perquè necessitem emprenedors i li posen les coses molt difícils als autònoms o emprenedors o gent que vol fer projectes.
Sí, és que el que passa, Chantal, és que, torno a dir, la idea de l'autònom és una idea la idea que es té és una idea, una persona que treballa per la seva compte, li va molt bé i fa moltes coses, però en realitat molts autònoms són assalariats. Són assalariats que els han dit, miri, jo no el vull tenir aquí a l'empresa. Vostè es dona d'alta i jo ja li passaré treballs i vostè en factura. En molts casos és així. És a dir, hi ha molts autònoms que abans eren assalariats.
Per cert, que Amancio Ortega és actualitat per dues notícies. Inditex, que ara dirigeix la seva filla, torna a batre rècords de vendes. I creus que es nota la mà de la filla i que, per tant, farà callar molts crítics? O és que Inditex és ara mateix un gegant que va sol, Santiago?
Mira, Chantal, jo per l'experiència que tinc en empreses grans, jo crec que, home, evidentment, una figura de pes, una figura, un referent, és important, per descomptat, però el que és bàsic és tenir un equip potent d'assessors i assessores, evidentment, de recolzament, un staff que estigui molt ben muntat, un equip de treball que sigui molt homogeni, això és fonamental. Llavors, aquesta persona, aquest referent, pot tenir una informació adequada, correcta, idònea, i això, evidentment, li pot fer prendre decisions correctes. Si posem el CEO més boníssim del món i l'equip que té a darrere no funciona, i per altra banda, una empresa no va sola, És a dir, abans sí, podíem dir que un monopoli podia anar sol, i més un monopoli en un país tancat, no? Per exemple, recordem la famosa CAMSA, Espanya, o Telefònica, no? Però dels anys del franquisme, no? Que allò eren monopolis tancats en un país tancat. Bueno, evidentment allò anava sol, perquè no hi havia competència, però avui dia no, és a dir, no hi ha res que vagi sol, i ara hi ha els monopolis d'aquella manera, vull dir, no funciona. És a dir, que la filla, és a dir, suposo que serà correcta si l'han col·locat on l'han col·locat, però jo estic convençut que l'equip que té darrere, l'equip d'Inditex d'assessors, és, bueno, de bandera, però boníssim.
Molt bé, doncs recordem que Amancio Ortega també ha comprat un altre gratacel·les, un edifici a Seattle per 300 milions de dòlars. L'imperi immobiliari d'Amancio no para de créixer amb immobles de gran valor a les principals ciutats del món. Bé, com sempre hem d'acabar, ens retrobem ben aviat per explicar aquest resum, també resum de l'any econòmic i del que ens espera aquest 2023, i una abraçada ben forta. Bon Nadal, Santiago.
Molt bé, igualment, Chantal, bon Nadal.
Bon Nadal. Gràcies.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
I digue'ls que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el cubat a l'equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, chillin.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo. Baby, no es mola el jaleo. Dones TIC.
Acabem el 2022 i estem a punt d'entrar el 23, però si hi ha una cosa que tenim molt clara és que durant el pròxim any caldrà seguir empoderant les dones en l'àmbit digital. Calen més dones TIC, cal trencar bretxes digitals i sostres de vidre i, per tant, canviar l'any, però no canviar el nostre convenciment, que encara hi ha molta feina per fer. Don't you worry. Molt contenta de saludar Liliana Arroyo. Benvinguda de nou al Revolució.
Moltes gràcies.
Què tal? Fa un mes que vas venir al programa per presentar-nos justament amb José Ramón Ubieto el llibre Benvingut Metavers, i avui tornes perquè entremig t'han fet directora general de Societat Digital de la Generalitat. Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Enhorabona pel nomenament. Confessa'm una cosa, quan vas venir ja tenies idea que tindries aquest càrrec?
Doncs la veritat és que quan vam gravar el programa, no? Però entre que el vam gravar i es va emetre, vaig rebre la trucada amb la proposta.
Val, o sigui, vas tenir aquesta proposta. I abans d'entrar en matèria, vull que em comentis l'autodefinició que fas al teu LinkedIn, que dius que ets una tecno-optimista crítica. Què vol dir aquesta definició teva?
Doncs per mi vol dir que estic absolutament a favor de la tecnologia i dels entorns digitals. Crec que han vingut per quedar-se i així ha de ser. Però la part crítica, diguem-ne, és que crec que no estem on voldríem estar. Tenim molta feina, doncs, per posar tot aquest entorn, aquests entorns digitals a favor dels nostres propòsits, no? Individuals i col·lectius. I amb això estem. Aquesta és la feina que tenim entre mans.
Els reptes que tens més important per endavant, el sector TIC no para de créixer, seguiràs en aquesta línia? Quins són els reptes que et proposes ara?
Doncs mira, per exemple, hi ha tot un tema de capacitació del talent, ara en parlarem, i evidentment el sector TIC no para de créixer i seguirà fent-ho. Fa uns dies presentàvem les dades del baròmetre del sector TIC a Catalunya i està suposant ara mateix un 10% del PIB, que no és poca cosa, i està ocupant a més de 120.000 persones arreu de Catalunya, no? Per tant, això són xifres que cada vegada van creixent, és a dir, la tendència és en augment, i el que ens diuen les dades és que això seguirà cap amunt.
Clar, per tant, el sector TIC ocuparà més espai del PIB. Catalunya, em diries que és un país digitalment avançat o ens queda feina, Liliana?
Ens queda feina, sempre hi ha marge de millora, però crec que també tenim motius per l'alegria, i no perquè ho digui jo, sinó perquè comptem amb un baròmetre també a nivell europeu, que és el baròmetre d'ESI, i segons les dades de 2021, Catalunya, si la comparem amb tots els països de la Unió Europea, estaria en el cinquè lloc. Uh-huh. Val? I és interessant saber que aquest indicador recull tant les capacitats digitals de la població, diguéssim, de la ciutadania, com els avenços en govern obert, la connectivitat a nivell de xarxa, no? A nivell de cobertura, i també temes de com està el teixit empresarial, no? Fins a quin punt s'estan integrant noves tecnologies i fins a quin punt estan digitalitzats. Per tant, crec que és una bona notícia el fet de que estiguem, doncs, en aquesta cinquena posició, si ho comparem amb els altres països que estan també recollits en aquest mm-hmm. índex a nivell europeu, però sí que tenim marge, sobretot en termes de capacitats digitals.
Això vol dir que faran falta més professionals digitals, també?
En faran falta i en fan falta, perquè actualment tenim un 30% de les vacants, es calcula que no es poden... És a dir, totes aquelles ofertes de feina amb perfils uh-huh. d'alta especialització tecnològica, diguéssim, que 7 de cada 10 acaben trobant algú, però a vegades també tirem molt de talent estranger, encara ara, però n'hi ha 3 de cada 10 que no les podem omplir perquè no hi ha persones formades per ocupar aquestes places, no? Per tant, esperem, doncs, que això ho puguem intentar revertir, no? I perfils, per exemple, TIC, que ara estan molt, molt en auge, tenen a veure amb el desenvolupament web, amb temes de ciberseguretat, amb intel·ligència de negoci i demés. I a mi sempre m'agrada afegir també que hi ha un nou perfil tecnològic, o aquests nous perfils tecnològics han d'incorporar també la part d'ètica, no? Aquesta reflexió al voltant de quin és l'impacte social que generem amb aquestes tecnologies.
Què és la bretxa digital i com s'ha d'encarar també, no? Un tema que suposo que també us preocupa, no?
Ens preocupa i ens ocupa, en el sentit que és un escull fonamental i des de la Secretaria de Polítiques Digitals i des de la Direcció General, que ara mateix m'ocupa, la bretxa digital és allò que separa moltes persones de les seves oportunitats, no? Oportunitats relacionar-se amb la banca, relacionar-se amb l'administració, relacionar-se en termes de salut, no? Fins i tot rebre atenció mèdica o determinats tràmits, no? I sempre és interessant destacar que aquesta bretxa digital no és només un tema d'accés, sinó que hi ha també una qüestió socioeconòmica al darrere, no? És a dir, ens trobem que aquesta bretxa afecta especialment aquells col·lectius doncs més vulnerables, no? I especialment doncs dones, de més edat, baix nivell d'estudis, no? És a dir, allò una cançó que ja ens sona, perquè el que passa és que s'acaben vulnerabilitzant aquells col·lectius que ja ho estan.
Donar suport a les dones TIC, no? Per superar la bretxa de gènere també és l'objectiu que cal abordar. Suposo que continuaran també els premis Dona TIC, no? Molt important. I donar visibilitat a aquestes dones, que esperem que també vinguin a la secció, no? Dones tecnològiques.
Exacte, dones tecnològiques que ens permetin marcar quins són els models que volem, no? Sobretot per les nostres nenes, però no només perquè inspirin a nenes, sinó perquè inspirin el conjunt de l'alumnat, no? És a dir, que trenquem una mica aquests estigmes de que quan ens imaginem algú que està en un laboratori científic o que està desenvolupant una nova tecnologia, moltes vegades de forma inconscient ens imaginem un home, i això ho hem d'acabar.
I les persones grans, no? També cal incloure-les, perquè van una mica perdudes amb la tecnologia.
Exacte, eh? Aquí és el que dèiem, amb el tema socioeconòmic, no? que és aquesta bretxa, és importantíssim. I en aquest sentit, també tenim un projecte justament doncs, per capacitar aquestes persones grans, no? Perquè, a més, justament estem trobant que aquelles que tenen menys accés a aquestes tecnologies o que tenen també menys capacitats són aquelles que estan més aïllades, no? I realment la digitalització d'aquest conjunt de població, més enllà del que dèiem abans, no? Doncs de poder fer els tràmits bancaris, que ara mateix és un cas doncs, que sabem que ha generat molt malestar, no? En aquesta població, aquest sector de població de més edat, perquè a l'hora de retirar els caixers només se'ls deixa l'alternativa online, diguéssim, la banca en línia, i això suposa un problema per la seva autonomia i, segons com tu mires, per la teva dignitat, no? T'ho imagina't que per saber quants diners tens al banc has de dependre sempre d'algú que t'ajudi, no? Llavors pensem que això no és un bon camí, no forma part d'una societat digital madura i, per tant, també estarem dedicant molts esforços a capacitar aquesta gent gran.
Parla acabant, quins altres projectes esteu impulsant o teniu previst fer-ho aviat? Projecte Àctic, específic també per als sanitaris?
Exacte, de fet, l'Àctic és un sistema d'acreditació, diguéssim, de competències digitals que qualsevol persona pot acreditar-se, hi ha cursos de formació associats i de més, però un dels projectes que tenim en marxa justament és generar un tipus d'acreditació pel personal sanitari, no? Perquè juntament amb el Departament de Salut doncs vam veure que hi havia aquesta mancança, no? Hi havia aquest dèficit i per tant doncs estem treballant intensament en aquesta línia.
Molt bé. Doncs escolta, Liliana, com dèiem a l'inici, molta sort en aquesta aventura al capdavant de la societat digital. Segur que anirem parlant amb tu de novetats, notícies, que sempre els expliquem al Revolució 4.0. Per tant, seguirem vivint amb tu aquesta revolució digital. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Oients, acabem el programa. Recordeu que demà, dia Nadal, especial Revolució, dia 25, a les 3 de la tarda, amb molts dels nostres col·laboradors, amb un convidat excepcional, el cantant Edu Esteve, un dels grans triomfadors de la primera edició del programa Eufòria, programa especial de Nadal del Revolució. Ja sabeu que és un programa diferent, ens ho passarem bé. I acabem avui amb una frase del dramaturg alemany Bertolt Brecht, ideal per aquests dies de Nadal, que ens fem regals i potser gastem més del compte, i és aquest el millor regal que pots fer als altres. És l'exemple de la teva pròpia vida. O sigui, que siguem més exemple pel que fem i som i pel que tenim per pensar-hi. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins demà.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
The summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooths the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. The summer knows, the summer's wise. She sees the doubt within your eyes, and so she takes her summer time. It's time to dress.